Bon dia. El sector empresarial de la Garrotxa demana actuar davant la falta de sòl industrial a la comarca.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Ens hem de plantejar què tenim i com ho tenim, quines són aquelles zones que estan previstes que puguin ser urbanitzades per sòl industrial i si amb aquestes en farem prou en els propers 20, 25, 30 anys. I si no, doncs haurem de veure o preveure quines són les solucions que haurem de cercar.
És la veu del president de l'Associació d'Empreses Euram Garrotxa, Òscar Rodríguez, en declaracions a Ràdio Lot. La patronal garrotxina demana accions per calcular i solucionar la falta de sòl industrial que té la comarca. Només un 1% del sòl que hi ha a la Garrotxa és susceptible de ser urbanitzat. Això, segons el sector empresarial, resta competitivitat a la comarca i frena inversions. Reclamen analitzar i estudiar les necessitats per poder prendre accions concretes. De seguida entrem en detalls amb el tema. Abans, però, avui és dimecres 2 de febrer del 2022 i el dia, la Candelera, té més notícies que repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
Garrotxa Domus tanca el 2021 amb més d'un centenar de reformes.
El programa de rehabilitació energètica va gairebé doblar les actuacions fetes al 2020. Asseguren que el preu de la llum i la conscienciació mediambiental han fet créixer l'interès de les famílies i propietaris per rehabilitar energèticament casa seva. El director de l'oficina Garrotxa Domus és Jordi Ayats.
Inicialment així ho vàrem identificar. Quan vàrem obrir la prova pilot aquí a Olot, doncs la majoria de famílies que s'acostaven amb la voluntat de millorar el seu habitatge, fer una rehabilitació en general, i sí que amb el temps, suposo que en part doncs, bueno, per tota aquesta conscienciació que s'està fent a la societat, doncs sí que he notat un canvi i ara molta gent ve també ja directament per millorar energèticament els seus habitatges.
En política, un dels alcaldes amb més trajectòria en la política municipal garrotxina no continuarà en el càrrec.
Estem parlant de Joan Gaïns, alcalde de Maià de Montcal. Després de més d'una dècada al capdavant de l'Ajuntament del municipi, creu que és moment d'apostar per un relleu a l'alcaldia.
Jo crec que els 12 anys que ja porto doncs ja han estat suficients, que no faria res tornar-hi si és que fes falta. El que passa és que jo crec que 12 anys són 3 legislatures, són moltes, i hem de passar el relleu.
En esports, Roger, torna la Run for Cancer gairebé al 100%.
La cursa solidària de la Fundació Oncolliga es tornarà a celebrar presencialment a Olot aquest diumenge. La sortida serà esglaonada i no hi haurà el tradicional esmorzar. La vicepresidenta de la Fundació és Montse Alzina.
No el recuperem del tot al 100%, no? Perquè ja que la sortida es farà esglaonada, no podrem donar esmorzar i, clar, hem hagut de reconduir-lo una mica a la situació actual que tenim.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
S'ha acabat el malson entre familiars, entre escolars i farmàcies. Obrim el focus. I és que ja no es faran testos d'antígens als contactes estrets en escoles i instituts.
A partir de dilluns, el cribatge només es mantindrà per als alumnes d'educació especial i els docents.
Això sí, la mascareta seguirà sent obligatòria a l'exterior. El Congrés ho ha avalat amb polèmica.
El decret llei ha generat controvèrsia perquè s'ha votat de manera conjunta amb un altre punt, la paga extra de les pensions, que no hi té res a veure.
A la plana econòmica, l'atur puja al gener, però hi ha menys persones a les llistes que fa un any.
El nombre de persones aturades és de 371.000 a Catalunya i de més de 3 milions al conjunt de l'Estat.
Pau Juvillà anuncia que té càncer per trencar el tabú. Amb l'esperança, diu que el gest serveixi.
El diputat de la CUP explica que fa un mes li van trobar un tumor, el tercer, en 15 anys, pel qual ja ha començat el tractament.
En política, Salvador Illa reclama a Laura Borràs per carta que rectifiqui i no s'apliqui la recomanació d'aturar el Parlament.
El socialista veu la proposta arbitrària i inaudita i anuncia una petició de reconsideració a la mesa.
Mentrestant, els comuns amenacen de trencar amb Pere Aragonès i Esquerra no dona suport a la reforma laboral.
El Biac ha avisat al president que si no valen la norma hi haurà conseqüències al Parlament.
A la plana internacional, Amnistia reclama jutjar Israel al Tribunal Penal Internacional per l'apartheid que aplica als palestins.
L'ONG fa públic un informe que acusa l'estat jueu de fer polítiques sistemàtiques de segregació i exclusió a la població palestina.
I us acabem explicant que la marmota Milton Mel de Nova Jersey mor poques hores abans del Dia de la Marmota.
Va morir prematurament diumenge passat a poques hores de ser la protagonista i al centre d'atenció de mig món. La celebració del Dia de la Marmota ha quedat suspesa, segons han comunicat els organitzadors al seu compte de Facebook.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Previsió de bonança, de sol, pràcticament cap boira, poca humitat. Hem tingut una forta ventada de nord a les últimes hores. Ahir, més de 100-120 km per hora a la zona de muntanya de Portbou. També en punts del Pirineu Oriental es va notar aquest vent de nord, sec. I bé, aquest dia ben radiant, pràcticament sense núvols, i amb una nit una mica freda, glaçades a l'interior. Al prelitoral poden arribar i a la costa difícilment perquè tenim aquesta tramuntana i pot haver llocs encara a mínimes de 10 o 12 graus cap a l'Alt Empordà i en canvi de 0 a sota 0, 3, 4, 5 sota 0 comarques com Osona, la Garrotxa, evidentment cap al Ripollès i la Cerdanya aquí podrien baixar més, però com passa amb el vent, fins que no calmi totalment doncs no farà molt més fred a les valls i això podria passar demà i demà passat. Per tant, dia assolellat, dia de fred moderat i de dia puja un parell de graus la temperatura. Ahir vam arribar a 13 al lot, mínima 1 sota 0, doncs avui el que pujarà una mica, un grau o dos, serà la temperatura diurna. Dijous, dia de sol i quatre núvols prims que es poden incrementar a la tarda. Per tant, la tarda pot fer estones de sol una mica espantat, una mica apagat, i temperatures que es comencen a disparar. És a dir, que dijous i potser també divendres tindríem temperatures de més de 20 graus a molts indrets i puntualment per sobre dels 22 o 23. Serien temperatures força elevades i pràcticament de finals del mes de març. Però bé, després ja al cap de setmana tornaria a baixar una mica la temperatura. Tot això sense cap canvi important en el temps, cap pertorbació a la vista, cap situació de pluja o neu, per tant, continuarà la sequera.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Ràdio Olot, ara i sempre. Som informació.
Entrem en matèria, posem el fil a l'actualitat més pròxima del dia d'avui. El sector empresarial Garrotxí demana accions davant la falta de sòl industrial a la comarca. La patronal Euram Garrotxa reclama que es facin estudis i anàlisis per preveure quines possibilitats i necessitats industrials hi ha als polígons de la comarca. L'entitat diu que la falta de parcel·les frena inversions importants i per això creu que s'hauria d'analitzar com s'està utilitzant el sòl industrial i com es podria ampliar. I és que actualment només un 1% del sòl que hi ha a la Garrotxa és susceptible de ser transformat en urbanitzable. Segons l'última edició de l'Observatori per al Desenvolupament, la falta de sòl industrial és un dels factors que resta competitivitat a la Garrotxa. Es tracta d'un factor negatiu que des de fa anys s'arrossega i que des de l'Associació d'Empreses Euram Garrotxa reclamen tractar en profunditat. El seu president, Òscar Rodríguez, diu que la problemàtica està igual que anys enrere.
Bueno, està igual que estava. No ha tingut moviments significatius, però en definitiva modificar les característiques del sòl de sòl d'utilització agrícola a sòl d'utilització industrial pues té els seus procediments que no són ràpids. Entre d'altres coses, el que es pretén és saber exactament si el sòl industrial que tenim l'estem aprofitant correctament, si necessitarem més, si necessitarem més, si haurem de marxar de la Garrotxa i utilitzar sol industrial a comarques veïnes, o si no serà necessari, bueno, estem treballant en aquest sentit.
Per Rodríguez, la falta de sol està impedint que hi hagi inversions rellevants a la comarca.
Segurament que sí, perquè el problema que tenim és que no hi ha gaires parcel·les de gran dimensió que puguin atraure o puguin, on es puguin consolidar creixements d'empreses importants, no? Per tant, problemàtica existeix i s'ha de veure com es resol, no? Hi ha indústries que requereixen de molt d'espai i no hi ha parcel·les grans en aquest moment que puguin donar solució a aquest tipus d'indústria que poder vindrien de fora també.
Des de fa setmanes, Euram Garrotxa ha començat a impulsar els anomenats a peu als polígons de la comarca. Són associacions d'empreses d'un sector o territori que busquen afavorir la coordinació entre actors per tal de detectar necessitats d'aquell àmbit. A través d'aquesta eina, Euram creu que es podria començar un treball per aconseguir una prospecció sobre les necessitats de creixement del sector industrial.
No es tracta de créixer per créixer. Es tracta de saber quin és el creixement que necessitem i no preveure-ho per d'aquí 5 anys, sinó per preveure-ho per d'aquí 30 o 40 anys, i per tant hem de fer aquest exercici, no? És a dir, ens hem de plantejar què tenim i com ho tenim, quines són aquelles zones que estan previstes que puguin ser urbanitzades per sòl industrial i si amb aquestes en farem prou en els propers 20, 25, 30 anys. I si no, doncs haurem de veure o preveure quines són les solucions que haurem de cercar.
El sector industrial és el principal motor de l'economia garrotxina. Representa el 48% del PIB garrotxí amb gairebé 780 milions d'euros i dona feina a més de 8.600 persones. Passem pàgina, parlem ara de sostenibilitat, de medi ambient, perquè Garrotxa Domus tanca el 2021 amb més d'un centenar de reformes. Durant l'any passat, el programa de rehabilitació sostenible d'habitatges va atendre més de 400 persones i va arribar a 14 municipis de la comarca. La majoria d'actuacions s'han centrat en la instal·lació de plaques fotovoltaiques, la despesa mitjana de les famílies ha estat de 10.000 euros i l'estalvi d'uns 600 euros anuals.
El 2021 ha estat un any marcat per la pandèmia, però també pel preu de l'energia. La factura de la llum ha batut rècords mai vistos fins ara i això ha obert la porta a moltes famílies a fer el pas cap a la rehabilitació energètica de casa seva. Així ho constaten les dades de l'oficina de Garrotxa Domus. El programa de rehabilitació sostenible d'habitatges ha gairebé doblat les reformes que va fer el 2020 i s'ha situat en més d'un centenar aquest 2021. En total s'han atès 426 famílies i l'interès per la sostenibilitat ha crescut durant l'últim any. Ho explica el director de Garrotxa Domus, Jordi Ayats.
Una de les barreres que hem identificat en el sector de la rehabilitació energètica és la falta de demanda. És a dir, malauradament les famílies doncs, no tenen aquesta voluntat de millorar energèticament els immobles. Inicialment així ho vàrem identificar. Quan vàrem obrir la prova pilota aquí a Olot, doncs, la majoria de famílies que s'acostaven amb la voluntat de millorar el seu habitatge, fer una rehabilitació en general i a veure si podien incorporar algun element energètic. I sí que amb el temps, suposo que en part doncs, bueno, per tota aquesta conscienciació que s'està fent a la societat, doncs sí que he notat un canvi i ara molta gent ve també ja directament per millorar energèticament els seus habitatges.
Les famílies que van apostar per rehabilitar casa seva durant el 2021 amb Garrotxa Domus van deixar-s'hi 10.000 euros de mitjana. L'estalvi, en canvi, ha estat de 600 euros anuals. Tot i això, el regidor d'Habitatge d'Olot, Jordi Güell, diu que aquesta última xifra anirà en augment amb l'arribada de les ajudes europees i també per l'augment del preu de la llum.
Els períodes d'amortització de les inversions, quan hi ha l'ajuda pública, lògicament es redueix. I per tant, diguem-ne, podria dir que es dispara el benefici, no?, a través, diguem-ne, de l'estalvi, perquè no has de tenir en compte la part que hi ha, diguem-ne, que s'ha amortitzat a partir de la inversió. Veurem quan surtin les convocatòries, sí que podrem fer una aproximació també per informar a les famílies, diguem-ne, d'aquest estalvi mig que tenim de 600 euros, segurament es dispararà a un import més elevat, perquè se puja la llum i, d'altra banda, s'abaratirà la inversió que han de fer les famílies. I per tant encara hi haurà un doble incentiu, diguem-ne, per tirar endavant reformes energètiques a l'habitatge.
Garrotxa Domus espera que aquest 2022, amb l'arribada dels fons Next Generation, sigui un any amb bones perspectives pel que fa a la rehabilitació energètica dels habitatges. Les actuacions fetes el 2021 han permès un estalvi energètic de més de 600 megawatts i 248 tones d'emissions de CO2.
I en política municipal, Joan Gainza deixarà de ser alcalde de Maià de Montcal. El fins ara batlle no es presentarà a les eleccions municipals de l'any que ve. Així ho ha confirmat a Ràdio Lot després de més d'una dècada en el càrrec i més de 20 anys treballant en el consistori. Gainza creu que és necessari un relleu i donar pas a noves generacions. Ens ho explica Aniol Puigvert.
Joan Gainza i Agustí, l'alcalde de Maià, ha anunciat que deixarà l'alcaldia després de 12 anys com a alcalde del poble i 26 com a regidor de l'Ajuntament. Gainza va començar la seva trajectòria política al poble de Maià, el 1995, i la tancarà l'any que ve. Ell mateix ha explicat a Ràdio Lot la decisió.
Jo crec que toca passar full, toca que jovent que està al darrere doncs, que tirin el carro, i jo crec que els 12 anys que ja porto doncs, ja han estat suficients, que no faria res tornar-hi, si és que fes falta. El que passa és que jo crec que 12 anys són 3 legislatures, són moltes, i hem de passar el relleu.
L'alcalde de Maià acabarà aquesta etapa després de diferents projectes al municipi, entre els quals hi ha el recent desenvolupament del carrer Girona o la recuperació de les antigues escoles. No obstant, també hi ha qüestions que li hagués agradat veure acabades.
A mi m'hagués agradat molt veure acabada la urbanització del Molí Llorenç i el que és l'ampliació de la zona urbana i creixement del poble. Són les dues coses que potser no veuré, però que espero que un altre dia doncs, es pugui desencallar, sigui perquè hi ha ajudes de la Generalitat, que en aquest cas no tenim, o perquè doncs, hi hagi alguna altra ajuda doncs, externa que pugui ajudar que això es pugui veure realitzat.
L'alcalde ha destacat la pandèmia com un motiu més que ha pesat en el fet de no continuar. Tot i així, s'ha mostrat satisfet de com l'han gestionat des de l'Ajuntament. Joan Gainza deixarà l'alcaldia d'aquí poc més d'un any, sent un dels alcaldes amb més trajectòria en la política municipal de la Garrotxa.
Abans dels esports, marxem de la Garrotxa. Repassem també altres temes d'actualitat a les comarques veïnes. Anem cap a la Selva perquè IPRA defensa que la vacuna que està desenvolupant i que aquest dimarts ha rebut l'autorització de l'Agència Espanyola de Medicaments per engegar la tercera fase dona una resposta més potent que la de Pfizer a la variant Omicron. La directora d'IMSE i registres de la farmacèutica amb seu a Amer, Elia Torroella, ha concretat que els resultats dels assajos són molt bons.
I aquest pas el podem fer doncs, perquè els resultats fins ara han sigut molt bons i estan demostrant doncs, la seguretat i també la capacitat d'aquesta vacuna quan es posa com a booster, com a dosi de reforç, per ampliar la protecció que tenim front a les diferents variants del virus i també fer créixer encara més els nivells d'anticossos. S'ha parlat darrerament de que les autoritats europees estaran demanant a una nova vacuna que s'autoritzi de que sigui superior encara a les vacunes actuals i les dades que tenim amb Omicron ens diuen que som superiors a Pfizer, que és la vacuna amb la qual ens van comparar i, per tant, un pas més endavant cap al desenvolupament d'aquesta vacuna.
IPRA manté la previsió de tenir l'autorització de l'Agència Europea del Medicament al maig i a partir d'aquí poder començar a comercialitzar la vacuna. En medi ambient, la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha defensat aquest dimarts la necessitat que Catalunya compti amb un parc eòlic marí l'any 2030 per assolir els objectius de transició energètica fixats en la prospectiva energètica de Catalunya 2050, un pla que presentarà el pròxim divendres a Barcelona. Segons la consellera, la potència de la instal·lació hauria de ser de 1.000 megawatts, en el que seria un primer pas per complir els objectius del pla. Tal com ha detallat Jordà, la meta és que Catalunya disposi de 3.500 megawatts procedents d'aquesta font d'energia el 2050.
Un parc eòlic marí només podrà tirar endavant si el seu impacte ambiental és assumible i, evidentment, s'adopten les mesures correctores pertinents de salvaguarda de caladors pesquers i també d'impacte ambiental. L'autorització final d'un parc d'aquesta tipologia és competència estatal, tant per ser de més de 50 megawatts com també per trobar-se en aigües exteriors. Per això instem el Ministeri de Transició Ecològica a incorporar criteris de consens i de diàleg territorial en la tramitació del projecte que facilitin la seva implantació.
A hores d'ara, l'únic projecte que hi ha sobre la taula és el Parc Tramuntana, que se situaria a l'Empordà i tindria una producció de 500 megawatts. Seguim en el Departament d'Acció Climàtica perquè ha confirmat un nou focus del virus de la influència viària d'alta patogenicitat. En una cigonya trobada morta als aiguamolls de l'Empordà, a Castelló d'Empúries. Aquest és el segon focus detectat a Catalunya des de principis d'any. El primer es va trobar al Segrià, a Lleida, amb quatre cignes i una cigonya morts al riu Segre. En aquest cas, l'exemplar el van localitzar els agents rurals el 17 de gener arran d'un reforç de vigilància passiva d'aus salvatges. L'animal va ser traslladat al centre de recuperació de fauna del parc, on es van prendre mostres que es van analitzar a l'IRTA i posteriorment al Laboratori Central de Veterinària de la GT per a la seva confirmació. El síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, ha obert una actuació d'ofici per estudiar els criteris utilitzats pel govern en la consulta sobre la candidatura de Jocs d'Hivern Pirineus-Barcelona 2030. Per aquest motiu, ha demanat informació respecte al Departament d'Acció Exterior i Govern Obert. Concretament, vol tenir accés a un informe jurídic que, segons ha tingut coneixements pels mitjans de comunicació, tracta sobre la viabilitat jurídica de la consulta. Ribó està interessat, a més, en conèixer els motius pels quals l'executiu només considera afectada la ciutadania de l'Alt Pirineu i l'Aran, i no d'altres territoris, i com això es conjuga, afegit en un comunicat, amb el dret a la igualtat entre els ciutadans. En l'àmbit de la salut, més de 5.500 usuaris de la teleassistència a les comarques gironines han passat a rebre el servei de manera gratuïta. Són el 60% de les que disposen d'aquest pulsador que permet que la gent gran pugui viure a casa seva i pugui demanar ajuda si ho necessita. El DipSalut, l'organisme autònom de la Diputació que gestiona el servei, ha introduït diferents millores a la teleassistència aquest 2022. A més d'ampliar els criteris perquè més gent pugui rebre-la de manera gratuïta, també s'han augmentat les unitats mòbils que van a les llars. Es faran també més trucades de seguiment als usuaris, es renovaran tots els dispositius, els collarets i les pulseres i, com a novetat, es geolocalitzaran. En economia, Adif invertirà 25,7 milions d'euros en ampliar la capacitat de la línia de tren entre Figueres i Portbou. Els treballs inclosos en el pla de Rodalia se centraran en instal·lar un nou sistema a tot el tram que es coneix amb el nom de bloqueig automàtic banalitzat. Aquest sistema permet que els trens circulin en via doble per a qualsevol de les vies i sentit i facilita la interacció entre els combois de passatgers i els de mercaderies. En turisme, la demarcació de Girona ha registrat 5,6 milions de turistes que han generat 17 milions de pernoctacions durant el 2021. En percentatges, la xifra representa un descens del 28% respecte al 2019 i un 34% menys en nombre de pernoctacions. Per contra, el mercat català ha crescut en gairebé un 6% per pernoctacions a la Costa Brava. A la resta de mercats han patit un descens tant a la costa com al Pirineu i el turisme estranger és el que més baixa a la Costa Brava, en menys en un 58%. El Patronat de Turisme ha presentat el balanç de l'activitat turística de l'any passat, un any marcat de nou per la crisi sanitària i econòmica provocada per la Covid-19. I acabem en l'àmbit judicial perquè la jutgessa del jutjat d'instrucció número 2 de Sant Feliu de Guíxols ha enviat a presó un home detingut per apunyalar una parella enmig del carrer. Els fets van passar aquest diumenge al migdia arran d'una baralla en un habitatge. La policia va rebre l'avís que hi havia hagut una disputa entre tres persones i que una d'elles havia apunyalat l'altra parella. Els Mossos van arrestar l'agressor, que ara ingressarà a presó provisional, comunicada i sense fiança. La causa està oberta per dos delictes d'homicidi en grau de temptativa.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre.
Torna la Run for Cancer en format presencial.
L'esport a Radiolot.
La cursa solidària organitzada per la Fundació Encolliga Girona recupera gairebé la total normalitat, excepte la sortida esglaonada i no celebrar l'esmorzar. La resta de l'activitat serà com sempre. Olot serà un dels 12 punts que acollirà una de les curses més solidàries i emblemàtiques del territori. Serà aquest diumenge a partir de les 10 del matí, amb sortida des del pavelló Firal.
La solidaritat i l'esport sempre van de la mà. Enguany torna una de les activitats més representatives d'aquest fet, com és la Run for Cancer de la Fundació Oncolliga de Girona. L'última edició presencial va ser el 2020, abans de l'esclat de la pandèmia. L'any passat es va optar pel format virtual, en què la gent participava pel seu propi compte, sortint a caminar o a córrer individualment. Aquest diumenge es torna a la presencialitat i gairebé a la total normalitat. Els únics canvis són la sortida esglaonada i l'absència de l'habitual esmorzar. La vicepresidenta de la Fundació Oncolliga Girona és Montse Alsina.
Realment és el que ens agrada, no? de que la gent pugui participar, i això també fa de que doncs, pugui venir més gent o la gent s'animi, no? que és el que volem. No el recuperem del tot al 100%, no? Perquè ja que la sortida es farà escalonada, no podrem donar esmorzar i, clar, hem hagut de reconduir-lo una mica a la situació actual que tenim.
La Run for Cancer és una cursa solidària organitzada amb l'objectiu de recaptar fons pels malalts de càncer i els seus familiars. La iniciativa va néixer l'any 2015 i es va decidir celebrar-la el diumenge més proper, el 4 de febrer, Dia Mundial contra el Càncer. La peculiaritat d'aquesta activitat esportiva és que la cursa se celebra simultàniament a 11 poblacions diferents, a més de Figueres, on es mantindrà el format virtual. Els INE explica els inicis i que cada vegada es recapta més.
Normalment sempre que organitzem aquestes coses la gent doncs, ens felicita i participa, no? Penseu que nosaltres des de la Fundació es va començar a través de la voluntat, és a dir, no? A través de socis, que la gent es feia així, però clar, amb això no n'hi ha prou, perquè els serveis que donem i tota l'amplitud que és, el cost és molt, molt elevat. Llavors s'han d'organitzar activitats a fi de poder recaptar més.
La Run for Cancer té dues modalitats de cursa, una de 5 quilòmetres pensada per a tots els públics i una altra de 10 quilòmetres pensada per als corredors habituals. A Olot la sortida serà aquest diumenge a les 10 del matí des del recinte firal. Les inscripcions encara estan obertes al web de la Fundació Oncolliga i també es podran fer al mateix dia de la cursa.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Amb els esports tanquem l'informatiu d'avui dimecres. Com sempre, tota l'actualitat segueix connectada a radiolot.cat. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.